Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
Doncs acabem el Planeta Prat d'avui, com sempre parlant de feminismes, amb la Laura Quinto. Molt bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia.
Què ens portes avui?
Doncs mira, avui no és d'aquells dies, que ja sabeu que m'agrada portar-vos bones pràctiques, bones propostes. Avui no, exactament. Avui porto un informe que denuncia que algo que en el fons ja sabíem, que els països no funcionen sense les dones. Parlen del motor ocult que fa que funcionin les economies, les empreses, les societats, i això ho relata un informe d'Intermon Oxfam que es diu Temps per la cura, Tiempo para el cuidado, no sé exactament com l'han traduït al català, però volíem veure doncs, què entranya tot això, perquè és una que, sí, en el fons, ja ho dèiem, ja ho sabíem, però és que el treball no remunerat de les dones triplica el que ens gastem en tecnologia a nivell mundial, no? Llavors, alguna cosa falla i volem saber més i més dades sobre l'estudi, i ens acompanya el portaveu d'Intermon Oxfam, en aquest cas, Àlex Prat. Bon dia, benvingut al programa.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, constatem que no funcionen les economies sense les dones, no? Suposo que és algo que ja ens imaginàvem. Què ens expliqueu a l'estudi?
Doncs en aquest estudi, com bé introduïu ara, denunciem que l'actual sistema econòmic és un sistema que ha generat una desigualtat molt extrema. De fet, es sosté gràcies al treball de cures que realitzen essencialment dones i també noies, malauradament, arreu del món. Estimem que el valor del treball de cures no remunerat que realitzeu les dones equival a 10,8 bilions en B de dòlars, que, com molt bé dèieu, és el triple del consum mundial de tecnologia en software i en hardware. Dones i noies dediqueu cada dia 12.500 milions d'hores cada dia al treball de cures no remunerat. Això equival a que tinguéssim a 1.500 milions de persones treballant a jornada completa, gratis, sense rebre cap tipus de salari. I el que denunciem també, el que expliquem, és que aquest sistema que ha generat aquesta desigualtat extrema i que ha posat en el centre la persecució, moltes vegades absurda, del benefici i l'acumulació del capital, el que ha fet és deixar en els marges precisament allò que més importa i que el sosté, que és el treball de cures i que és la sostenibilitat de la vida i del planeta.
Parleu a nivell mundial, suposo que les realitats són molt diferents en funció dels països, però que aquí no ens n'estem, no? D'alguna manera que les dones segueixen sent les que cuidem, tenim cura de la llar, o les que fins i tot quan fan aquestes feines de manera remunerada són les més precàries, no?
Efectivament, Espanya malauradament no és una excepció. És veritat que segurament les diferències entre el treball de cures no remunerat que assumeixen homes i dones doncs és menor del que podem observar a altres països en vies de desenvolupament, però tot i així a Espanya es van realitzar a l'any 2018 130 milions d'hores diàries de treball de cures no remunerat, suportades per les dones en més gran proporció que els homes, i això equival, seguint una mica el paral·lelisme que fèiem abans, a que tinguéssim 16 milions de persones treballant 8 hores al dia sense salari, i això generaria un valor, si ho quantifiquem, que equival a pràcticament al 15% del PIB, segons l'Organització Internacional del Treball, que és una barbaritat. Això pel que fa al treball de cures no remunerat, però, com explicàveu, també hem de denunciar la situació referent al treball de cures remunerat, que són sectors molt feminitzats i molt precaritzats. Si mirem, per exemple, a Espanya, salaris més baixos, el 10% de salaris més baixos, veiem que les persones que els ocupen, 3 de cada 4 d'aquests llocs, estan ocupats per dones. I, en canvi, a mesura que anem pujant a l'escala salarial, veiem com la presència de dones va minvant fins a arribar al punt en què els salaris més elevats, només el 35%, són dones. Si em permets, també, si mirem, per exemple, la qüestió de la parcialitat, veiem que les dones teniu contractes parcials amb un rati que és 3,5 vegades més que els contractes parcials que signen els homes. I quan preguntem a les dones per què ha signat un contracte parcial. Més d'una de cada cinc dieu que ho heu fet per poder assumir un treball de cures no remunerat, mentre que quan preguntem als homes no arriba ni al 5% els que diuen que estan entrant en un contracte parcial per haver assumit una feina de cures no remunerada.
Crec que ho parlàvem la setmana passada, Isabel, quan ens deia l'Anna Requena, la setmana passada, no l'anterior, ens deies que les dones tenim menys temps, no? I aquí ho posem en xifres, que he decidit quantificar-ho amb cost econòmic, no? Al final, suposo que en una societat capitalista ha sigut la manera que heu trobat de visualitzar o mostrar-ho.
Sí, evidentment, és de capitalista i sembla que hagis de quantificar. I pensem també que el fet de quantificar ajuda a dimensionar també la mida de la problemàtica. Però a l'informe i des d'Oxfam Intermón pensem que és important no caure només en una quantificació i per això en la pregunta inicial, la resposta que he donat és que més que enllà que el tema de quantificar, ja que això doncs, equival, que no està comptat, el que per nosaltres això significa és que com a societat hem equivocat el rumb, segurament. Uh-huh. O sigui que estem en un sistema econòmic, com deia, que posa els marges a allò que més importa. I per nosaltres aquest missatge és més important que el de la quantificació. Hem de treballar conjuntament amb moviments feministes, amb societats, realment per generar propostes, per transformar aquest sistema, per aconseguir sobretot que posi en el centre a les persones, la sostenibilitat de la vida i la sostenibilitat del planeta. Aquest mateix sistema que ha generat aquesta desigualtat, no oblidem també que és un sistema que ens ha portat a aquesta greu crisi climàtica.
De fet, parleu també al vostre estudi que el fet de que aquesta desigualtat sigui tan gran també és més acusada quan parlem de que cada vegada hi ha més milionaris, no?, que augmenta, i l'escletxa entre aquells que tenen molts diners i els que tenen poc segueix creixent. Vull dir que forma part, suposo, de la mateixa condició de desigualtat i de la realitat en la que ens trobem.
Exactament. Com fem sempre quan es realitza la cimera del Fòrum Mundial de Davos, llancem aquests informes precisament també doncs, per denunciar que la desigualtat econòmica segueix fora de control i que la riquesa i el poder polític estan cada vegada més concentrats en mans de l'1% més ric, que majoritàriament, a més, són homes. El 2019 hi havia al món 2.153 persones milmilionàries que conjuntament posseïen més riquesa que la que tenen 4.600 milions de persones, és a dir, el 60% de la població. O sigui, aquestes bretxes són obscenes i són un indicador doncs, del que dèiem abans. No? Hi ha persones que diuen bueno, aquest sistema ha aconseguit realment reduir de forma molt important el nombre de persones en situació de pobresa extrema. I és cert, ara encara tenim 735 milions de persones que viuen amb menys de $2 al dia, aquest número ha baixat de forma significativa, però és que no ens podem quedar contents o contentes amb això. Si hem de tenir en compte que la meitat de la població mundial, la meitat, viu encara en menys de 5 euros al dia. Això ens fa pensar també que hem de replantejar els conceptes de pobresa que manega el Banc Mundial. Una persona que guanya 5 euros al dia és una persona que viu en la pobresa.
Evidentment. A mi se'm desperta una pregunta i és com arribeu a creuar totes aquestes dades, no? Perquè saber els que són pobres, mira, se'm fa una mica més fàcil de veure com ho quantifiquem. Però els que tenen molts diners, com es fan tots aquests estudis? D'on traieu aquestes dades? Com les creueu? Explica'ns una mica, Àlex, com feu, no? Com manegueu aquests estudis a nivell internacional?
Bé, heu tocat un tema clau. Pels que ens dediquem a la lluita contra la desigualtat, perquè, evidentment, nosaltres treballem amb aquelles dades, ja explicaré una mica, que ens semblen les més consistents, però jo crec que totes les persones que treballem amb aquestes perspectives tenim molt clar que les dades continuen sent deficients. I això també indica que des dels governs i les institucions no s'està invertint el suficient per tenir mesures més adequades. Dit això, per fer un informe com aquest, doncs que té més de 60 pàgines i que segurament doncs, té centenars de dades, evidentment les fonts són molt diverses. i en funció del que estem tocant, doncs manegem una font o una altra. Sempre, com deia, intentem utilitzar la font més sòlida, més contrastada. En aquest informe en concret veureu que maneguem moltes dades, per exemple, que procedeixen de l'Organització Internacional del Treball. Pel que fa a la riquesa, utilitzem dades de Credit Suisse, que és qui més inverteix en generar dades sobre riquesa. Però com tu apuntaves, tot indica que totes les estimacions que fem, en veritat, subestimen el problema. Per què? Perquè quan es fan enquestes tant d'ingressos o de rendes com de riquesa, que són dues coses diferents però relacionades, el que succeeix normalment és que la part dels més rics no arribem realment a copsar-la adequadament, perquè moltes vegades aquests diners estan amagats a paraïsos fiscals, i per definició un paraís fiscal el que intenta fer és amagar aquesta riquesa. Per tant, hi ha moltíssims problemes per mesurar d'una forma més acurada la riquesa que tenen els més rics, i per altra banda també veiem que per la part de baix les persones que estan en situació de més gran pobresa normalment també costa molt integrar-les en qüestionaris, per exemple, de les llars que es fan per mesurar els ingressos i la riquesa. Per tant, molts problemes, però tot indica que de fet estem subestimant el problema. Uh-huh. I que si tinguéssim dades millors, veuríem que la desigualtat encara és més gran de la que pensem.
Uh-huh. I de fet m'imagino que, per exemple, en el cas del territori espanyol no deu ser tan complex, però si ens anem a països en vies de desenvolupament on el patriarcat és molt marcat i segurament és molt difícil accedir a les dones per fer-li aquest tipus d'enquestes, encara trobaríem aquest biaix de gènere fins i tot sesgat, no? Perquè deu ser difícil arribar a conèixer quina és la realitat de les dones, no? Perquè sovint no tenen veu en molts països.
Sí, tens tota la raó, i a més sabeu que moltes vegades aquestes enquestes mesuren els ingressos, la riquesa de la llar, però no arriben a ser capaces d'analitzar com aquests es distribueixen entre diferents membres de la família. Ja ho sabem també que moltes vegades no estem sent capaços d'anar més enllà d'aquest nivell llar i de comprendre millor quines són les relacions de poder que s'estableixen, per exemple, entre un home i una dona, i per tant no estem sabent explicar exactament les desigualtats que hi ha dins de la llar.
Mm-hmm. Posar un exemple amb el resum de l'informe que a mi em frapava molt, no? Que algunes parts de Zimbàbue, per exemple, podrien millorar molt la qualitat de vida de les dones i estalviar-los molt de temps si s'invertís en temes de subministrament d'aigua, sanejament, perquè inverteixen fins a 4 hores diàries de treball, evidentment no remunerat, en la recerca de l'aigua. Suposo que us heu trobat en moltes situacions com aquesta, però aquesta és una de les que destacàveu i a mi personalment em frapava molt, no?
Bé, en general, el que exigim a l'informe és que els governs prenguin mesures urgents per fomentar la corresponsabilitat entre l'Estat, les empreses i les famílies, per arribar realment a distribuir d'una forma més justa i equitativa el treball de cures no remunerat. Per aconseguir això és molt important que hi hagi inversió pública. És a dir, això no es pot limitar, com per exemple és el cas del pacte de govern entre PSOE i Podemos, a proposar mesures de conciliació del treball de cures entre homes i dones dins de la llar. Això està molt bé, evidentment, però no és suficient. Cal inversió pública per aconseguir que hi hagi accés a recursos i a serveis públics que ens permetin que les dones no hagin d'assumir determinades càrregues de cures no remunerades que estan fent avui en dia, per exemple. I parlo també no només de casa Zimbàbue, sinó de casa nostra. Accés a educació de 0 a 3. Accés a serveis públics per prendre cura de persones grans. Per prendre cura de persones amb malalties cròniques o en països en desenvolupament, infraestructures d'energia o d'accés a aigua i sanejament que permetin que no s'hagi d'anar a caminar 10 quilòmetres a un riu a buscar aigua. Quan tots aquests serveis públics bàsics, com l'educació, la salut, l'aigua, el sanejament, l'energia, no existeixen, el que sabem és que llavors hi ha algú que s'ha d'assumir, i aquest algú quasi sempre és una dona.
Sempre que hem sortit malparades en pràcticament tot, eh? Tornant cap al que deies, el que exigiu als governs, de fet, l'heu fet al govern espanyol, unes exigències o alguns punts on hi dieu, escolta, més enllà del que deies, de la corresponsabilitat i dels serveis, també parlàveu de drets laborals, si no vaig errada, no?
Sí, el primer punt que acabem de tocar faria referència a aquelles mesures per reduir i redistribuir el treball de cures no remunerat, però com explicàvem fa uns minuts, també és important que es continuï avançant amb la lluita contra la precarietat laboral i especialment en sectors que estan molt feminitzats, com són els sectors de la cura. Abans hem donat algunes dades ja doncs, que parlaven de les problemàtiques també, doncs, de la temporalitat, dels salaris baixos, de la parcialitat. També podríem parlar de problemàtiques de subcontractació, de falsos autònoms. O sigui, són problemàtiques que tenim avui en dia, que el govern fins ara doncs, ha dit que les tenia identificades com una prioritat, i és veritat que va fer determinades coses, però és molt important que continuïn amb aquesta línia per combatre la precarietat, especialment, com diem, en sectors que estan molt feminitzats. I a més també, des d'Oxfam insistim en la importància que el govern avanci cap a la implementació d'un sistema de rentes mínimes garantides. Això és important perquè quan parlem també de llars en situació de risc de pobresa o vulnerabilitat, també sabem que les llars encapçalades per dones normalment presenten nivells més elevats d'aquest risc de viure en situació de pobresa i vulnerabilitat. I, per tant, és important que es redissenyi el sistema actual a Espanya, que és un desastre, i que s'avenci a tenir un sistema de rentes mínimes garantides que permeti realment una vida digna a totes les persones, especialment a les dones que, com hem explicat, són qui més pateixen les més de precarietat i vulnerabilitat.
Això, de fet, ho podem veure molt fàcilment ara amb les dones grans, no? D'una generació on la dona havia tingut un paper molt de cura de la família i no havia estat en el món laboral, perquè era allò de... quan et cases, moltes van deixar de treballar, les que ara són les iaies, no? Les nostres iaies, no totes van tenir una jornada laboral, inclús les que la van tenir unes condicions com les que van tenir, i ara estem amb una pobresa molt important per part de les nostres dones grans, no? Suposo que aquí crec que podem visibilitzar ràpidament quin és l'impacte a llarg plaç.
Això que dius és molt important. Primer, explicar que el que comenta sobre la situació de vulnerabilitat que poden tenir les dones grans es deu principalment, d'altres factors, a que el nostre sistema de protecció social, per exemple, de les pensions, en llarg mesura el que fa és replicar les desigualtats del mercat laboral, perquè és un sistema de protecció social essencialment contributiu. Uh-huh. És a dir, que vol dir que si tu has treballat durant la teva vida activa i has tingut bons salaris, això repercuteix després en una millor pensió. Però si, com explicaves, no és el cas, això també té un impacte després a nivell de la pensió que podràs rebre. Per tant, el sistema de pensions replica les desigualtats que genera el mercat de treball. Però una altra idea molt important del que comentaves és com aquesta injustícia de la distribució inequitativa del treball de cures no remunerat afecta a tot el cicle vital de la persona. En molts països en desenvolupament això ja afecta quan són nenes, perquè a vegades no se'ls permet escolaritzar-se, perquè han de contribuir doncs, a la recollida de llenya, a la recollida d'aigua, com el cas que diu de Zimbàbue, però després també les dones el pateixen a qualsevol país del món en termes, per exemple, d'accés al mercat laboral, de possibilitats de desenvolupament de carrera professional, d'evolució de nivells salarials, i com explicàveu abans ara també, doncs, amb el tema, per exemple, doncs, al moment de rebre una pensió, no? I a més també doncs, es nota en moltes dimensions de la vida, no només aquestes més econòmiques, sinó amb la disponibilitat de temps d'oci i moltes vegades també amb repercussions a nivell de benestar i salut.
Àlex, per la part de convèncer també a la ciutadania, perquè al final aquest sistema capitalista que se'ns ha inserit a tots, no? Fa que molta gent qüestioni doncs, la necessitat, per exemple, d'una de les mesures que comentaves, com és la de la renda garantida, no? Perquè doncs, com es pot justificar que una persona tingui uns ingressos mínims per poder viure si en realitat no s'ho està guanyant? Tot això que ens han venut, no? De la cultura de l'esforç, de la cultura del tu mateix, tu pots, tu valdràs, i al final de revictimitzar les víctimes d'aquestes pobreses. Com es pot lluitar també contra aquest discurs que moltes persones han fet seu?
Doncs efectivament, tota la lluita d'idees, creences, és una lluita que és un tema cabdal amb la pregunta que fas concreta, però en general amb la necessitat de combatre les desigualtats de gènere i un sistema patriarcal. Pensem que hi ha moltes creences que al final són l'arrel del problema i que s'ha de treballar per modificar, i això només es pot fer també des d'una acció determinada, des de les institucions públiques, doncs per invertir en comunicació i en educació. I una altra cosa, et dono la pregunta, perquè ara s'ha anat una altra cosa.
Sí, no, al final l'educació i la comunicació és la base de que al final els governs puguin optar també per aquestes mesures doncs que sembla que no són gaire populars o que estem en un món, no, com a...
Que si anem en retrocés.
Exacte, sí.
Ja sé què anava a comentar. Uh-huh. Anava a comentar en referència al que deies de la renta mínima garantida concretament. Doncs bé, és un d'aquells exemples també que hi ha persones que sí que no són capaces d'acceptar que al final tothom tenim dret a una vida digna pel fet de ser persones ciutadanes i ciutadans, no només pel tema si tens una feina o no la tens. I aquesta noció, que per Oxfam és important, i per això defensem que tothom ha de tenir el dret a una renta mínima garantida, no estem parlant de renta universal, estem parlant de renta mínima garantida, és a dir, que tothom pugui tenir almenys un mínim d'ingressos i que no es quedin doncs, abandonats. També pensem que aquests debats seran cada vegada més importants amb el context del futur del treball. Llavors, aquestes qüestions de les rentes mínimes i com assegurar que aconseguim que hi hagi com un sosteniment vital per a les persones en un context en què el treball serà cada vegada més volàtil, segurament més precari, més fragmentat, és un tema fonamental i serà imprescindible amb els anys vinents. És un debat que és molt important.
Àlex, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer. Adéu,
una abraçada. Laura, fins la propera.
Fins la propera. Quedem-nos gràcies amb aquesta reflexió, aquests dies.
Repensem-nos totes. Adéu.
Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains, et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur